de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Avui farem una tertúlia una mica especial. Ens acompanyen, com cada dimarts, en Pepe Antic, del Nacional. Molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
En Ferran Casas, del Nació Digital. Com estàs?
Bon dia.
La sociòloga Yolanda Fresnillo.
Bon dia de Sant Madí, avui.
Avui, bon dia Sant Madí, és veritat. Sí, sí, és el dia dels caramels i tota la pesca, no? Però a nosaltres els caramels d'avui són una mica amargs, perquè ens acompanya en Jordi Graupera, no per amarg ell, filòsof, que acaba de publicar un llibre de la col·lecció dels 7 pecats capitals de Fragmenta. Ell ha agafat o ha triat o li han passat, no ho sé, això ens ho dirà ara, La supèrbia, i la Marina Porres, que és escriptora, que també és llibretera, i acaba de publicar L'enveja. Marina, molt bon dia.
Bon dia.
Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Vas triar La supèrbia, tu?
No, me la van encarregar.
I a tu vas triar L'enveja?
Tampoc, me la van encarregar.
Us la van encarregar. És a dir, van encarregar-vos quin era el pecat que us tocava, diguéssim.
Exacte.
Jo, ara, abans d'entrar, li deia al Ferran Casas, avui parlarem de La supèrbia i L'enveja, farem una mica una tertúlia una mica diferent, i em deia el Ferran Casas, una tertúlia política, voldràs dir. No, Ferran? Perquè és La supèrbia i L'enveja, i això, quan llegissis els llibres de la, del Jordi i de la Marina, veuràs que és comú a tots els àmbits, no és només en la política, eh?
A mi, quan em van encarregar La supèrbia, a l'editor, que és Ignasi Moreta,
sí,
em va trucar i em va dir, escolta, voldríem que fessis això. I li vaig dir, m'ho encarregues a mi perquè soc
superb? Perquè soc un superb.
I ell va dir, diu, no, te l'encarrego perquè és el pecat polític per excel·lència.
Sí? L'enveja, no?
És més el pecat literari, no?
No, però l'enveja sí que té, té un àmbit molt públic, també. Té una esfera molt privada, però un àmbit molt públic i bastant polític.
És com que són miralls l'un de l'altre, no?
Sí, sí. A nosaltres ens va venir de gust que vinguéssiu tots dos, perquè són miralls l'un de l'altre, i a més feu reflexions en aquest sentit, no? Al final, la supèrbia, que com la definiria, Jordi? Perquè ara no facis molta classe filosòfica, eh? Però perquè són les 9 i quart del matí.
Una mala fama.
Però perquè la gent t'entengui.
Mira, el diccionari ho diu molt clar. La supèrbia és un orgull il·legítim que s'expressa amb una ostentació amb menyspreu pels altres.
Exacte, i el no escoltar, hi ha una reflexió sobre les actituds superbes porten a no escoltar i com poden fins i tot derivar amb aquest orgull d'acabar volent destruir l'adversari, no?
I la supèrbia, diguem que és el pecat polític per excel·lència perquè és el pecat típic del rei. O sigui,
del que no escolta, no?
I del rei, i del líder, i del president, i del... No? Sempre es diu, no?, que és la mena d'ambició que et permet esdevenir rei o president o primer ministre o el que sigui, és la mateixa mena d'ambició que t'acaba tornant boig i acabes portant els països al caos, a l'anarquia, al desastre i a la guerra, no? O sigui, la supèrbia és el pecat que les societats han volgut moderant els seus líders per por a que un líder eixelebrat et porti al desastre.
Jo no puc deixar de pensar en Erdogan.
Bueno, clar, és que aquí anirem, segurament, no? Vull dir que al final tot això ho veiem en els lideratges, moltes vegades, no? El fet de no escoltar, el fet de creure que tu pots guanyar sempre la partida. Hi ha un paràgraf d'aquest llibre que a mi em sembla especialment rellevant, que diu... en relació a la vanitat, també, relacionada amb la supèrbia. Diu, busca que el vanitós busca que l'aplaudeixi, necessita comprovar que el món respon a la seva presència. Mm. Aquesta és una actitud superba. En realitat, hi ha dues maneres extremes de comprovar que l'altre existeix. El crit de dolor i l'aplaudiment. Si ets incapaç de percebre el dolor aliè, aleshores optes per la crueltat. Generes dolor per obtenir resposta. Portat fins al final, et tornaries un sàdic i burxaries amb crueltat en les vides dels altres fins a destruir-les del tot. L'evidència definitiva que confirmaria que el món hi és i que l'habites seria la testa decapitada del teu millor amic alçada com un trofeu. Fa com a por, quan ho llegeixes.
No, bueno, jo el que dic és que el pecat de la supèrbia és un pecat que apareix, que es formula, diguem-ne... o sigui, al principi els pecats capitals eren 8, i aleshores hi ha un papa, que és Gregori I, que els ajunta vanitat i orgull, que són dos pecats que per mi són diferents, perquè la vanitat és això que tu expliques, la necessitat de que l'altre, no, hi sigui i et digui ho fas molt bé o...
I que si no t'ho diu l'acabes odiant perquè no et reconeix, no?
Mentre que l'orgullós tots sabem que és el contrari. L'orgullós és una persona que li és igual el que diguis perquè ja en té prou amb la seva pròpia opinió. El superb és la persona que conjuga les dues coses, que és prou vanitós com per seduir-te i buscar la teva, no, el teu aplaudiment, però és prou orgullós perquè si li negues aquest aplaudiment diguem-ne, t'ignori o et vulgui destruir, no? I per tant, el superb és com l'ésser esfèric, que és inaccessible i molt poderós psicològicament.
I atenció, perquè la Marina aterra l'enveja a Catalunya i diu: l'enveja a Catalunya és un gran monstre anivellador. Pots declinar això, sisplau?
L'enveja s'entén, o sigui, l'enveja sovint porta el desig de rebaixar a l'altre, és a dir, els envejosos el que tenen és una al·lèrgia terrible a que algú destaqui per sobre d'ells, i aleshores el que fan és rebaixar a tothom, perquè com més baix i més mediocre sigui el panorama, menys senten ells l'enveja.
I per tant, que ningú destaqui, que aquesta és una altra qüestió que el Jordi aborda a la supèrbia, no? Mm-hmm. Que ningú destaqui, que ningú que tingui qualitats superiors, perquè que tothom sigui...
A mi també això em surt d'una reflexió que jo, com sabeu, he passat 10 anys vivint als Estats Units. Uh-huh. I allà, en 10 anys, mai ningú m'ha dit: tens un problema de supèrbia, o ets un fanfarró, un mil homes, un cregut, un prepotent, un... res de tot això. Mentre que aquí m'ho han dit tota la vida. Tota la vida, vull dir, des d'abans que jo tingui memòria de mi mateix. No? I aleshores, com que jo sóc la mateixa persona, allà i aquí, vol dir que la diferència no sóc jo. La diferència és que els països valoren coses diferents. I jo tinc la sensació que aquí hem desenvolupat una al·lèrgia als caràcters forts, o als caràcters una mica tirats cap endavant, perquè és perillós. Perquè com que som una societat fràgil, sempre i derrotada, doncs la gent, diguem, els amants de l'aventura són perillosos. Mentre que allà els hi passa al revés. Com que han guanyat totes les guerres, o gairebé totes, els hi surt a compte tenir tot de creguts inútils, si de tant en tant en surt algun que els porta en algun lloc bonic o brillant.
O a presidència dels Estats Units, vull dir, allà.
Sí, per això. Saps? Per això vull dir, bonic, que el president dels Estats Units és una persona que et pots permetre el luxe de tenir un boig de president dels Estats Units, perquè el dia que et surt un que val molt la pena, el país tira endavant. Però aquí, si et surt un boig, el país es destrueix, perquè sembla que s'aguanta per un fil tan prim, que si algú el trenca, el país es desmembrirà. Mm.
Bueno, podeu, Ferran i Pepe i Yolanda, jo crec que del que estan parlant la Marina Porres i en Jordi Graupera té tot a veure amb el que estem vivint a nivell internacional. Avui sentíem Merkel i Erdogan, eren dos líders, recordeu que fa 4 anys es va signar aquest famós tractat de la Unió Europea a canvi de pasta, tu em tanques els refugiats a casa teva i jo me n'oblido, i ara quan Erdogan l'està utilitzant com a palanca perquè els altres s'impliquin a la guerra de Síria, ara tot és un escàndol, però és que d'aquellos polvos estos lodos, no? És l'expressió, i n'hi ha encara més gràfiques d'expressions sobre això. Però el tom al que Erdogan deia avui, en tinc milions, vull dir, és una mica aquesta actitud, no?
Bueno, perquè com que no se li ha posat mai límits, no? I la Unió Europea doncs ha anat pagant i ha anat cedint, doncs.
No, es veu que no ho ha pagat tot, saps? Que vull dir, a sobre.
Ja, bueno, sí.
En el pacte dels 6.000 milions, a sobre no els ha acabat de pagar, diguem, la qual cosa Erdogan ha dit, bueno,
però com que s'ha entrat amb aquesta dinàmica perversa, no? Amb el tema dels refugiats, doncs ara el president turc, que no és, que té alguns rivets autoritaris, diguem-ne, doncs fa el que fa.
Li han donat la paella, l'almànec de la paella, però aquest no posar límits no és només amb Erdogan, ho estan fent amb Orbán, ho estan fent amb el govern grec, que han decidit diguem, no fer cas de la Convenció de Ginebra, dir, bueno, ara aquí ja no es donen permisos d'asil i no passa res, és a dir, els límits no es posen, com tampoc es posen a la frontera sud, diguem, que al Marroc no tenim un personatge com Erdogan, però el pacte, diguem,
externalitzar
fronteres i
externalitzar el problema allà, és el mateix.
És exactament el mateix, no? És a dir, depèn de si et surt a l'altra banda un personatge amb aquesta supèrbia o no.
I també els tenim a prop, perquè és veritat que l'enveja, i aquí sí que entraríem en la qüestió, doncs, ara em deia Jessica Albià que ella trobava a faltar un llenguatge més d'empatia, més de col·laboració a nivell polític pel moment que estem vivint, no? Ho deia des de Catalunya en Comú Podem, ho deia en relació a la taula de diàleg, en relació al que ha dit aquest cap de setmana Puigdemont o Clara Ponsatí, o aquest llenguatge més bel·licista, o quan parlem de poder, de qui vol ocupar, no? El poder en una institució o en una altra. Aquests, l'enveja i la supèrbia, són dues de les claus que expliquen per què estem com estem a nivell polític.
Clar, Marina? Jo crec que l'enveja està molt relacionada amb els caràcters febles, o sigui, que l'enveja porta molt aquest discurs d'impedir que surtin idees fortes i caràcters forts, per això que dèiem de que es vol rebaixar tot com més mediocre possible, no? De fet, els envejosos volen rebaixar els altres, però la conseqüència terrible d'això és que els que són envejats, per adaptar-se millor, per poder sobreviure millor, també es rebaixen a si mateixos. Per tant, és com tota una balança que es tira cap avall.
Que es tira cap avall. I tu parles d'alguna anècdota en alguna tertúlia radiofònica que no era la meva, he deduït, perquè no recordo l'escena, en què fora de micròfon algú et va dir això que has dit, et va intentar allò anul·lar fora de micròfon per després...
Sí, imposar-se. Les tertúlies, no? Clar, jo quan feia el llibre de l'enveja veia que les tertúlies són un espai perfecte per explicar aquest repartiment de poder, no? I quina veu és més forta que una altra o qui s'imposa sobre una altra. I sí que em vaig trobar amb una discussió que quan jo defensava les meves coses, la reacció era de dir, no, és que la teva opinió és indigna i no s'ha de poder expressar. Vull dir, però que és un estirabot que en realitat explica com moltes més coses que no només aquell enfado, em penso.
Però això sí, un cas, no? Pot ser més que amb l'enveja té a veure amb la intolerància, no? Perquè al final opinions indignes no n'hi ha.
Clar, no, però ell, o sigui, s'emparaven amb un discurs que algú preferia no sentir i que la reacció instintiva que sortia amb ell és aplacar-ho.
Pepe.
No, respecte al tema de la immigració que comentàvem, el que és evident és que des del moment que Europa renuncia a tindre la seva pròpia política i l'única política que té és la dels diners i la de comprar lleialtats o comprar sortides, tant en el cas d'Erdogan com en el cas del nord d'Àfrica, és evident de que s'entra en un problema que no és solucionable, vull dir que no té solució. Des d'aquest punt de vista, les escenes que estem veient aquests dies són les mateixes de fa 2 anys i les mateixes que des d'aquí 2 anys. I deia la Yolanda, se li ha donat la paella a Erdogan, no és que se l'hagi donat, és que l'ha tingut ja des de fa molts anys. Vull dir, no és un tema de...
No, però sí que se li va donar el 2016 quan es va firmar l'acord.
Bueno, sí, abans
perquè allà
també,
es va acceptar
el Marroc.
Es va acceptar el tracte, diguéssim.
Sí, es va formalitzar el tracte.
Ah, exacte.
No es va ser... El tracte ja existia des de fa molt temps. De fet, existeix des del primer moment que Europa decideix que això ha de tindre una política diferent. El Jordi deia una cosa, que l'al·lèrgia als caràcters forts.
Sí, parlem-ne d'aquest tema perquè és interessant.
Jo estic absolutament d'acord.
Tu estàs d'acord, no, Pepe?
Absolutament d'acord. Aquesta posició sempre a la defensiva de que els caràcters forts s'han d'estirpar i amb el món de la política. De fet, jo crec que amb totes les professions, però es nota molt amb els terrenys que d'alguna manera són menys meritocràtics. La política no és un espai en el que la meritocràcia, almenys la política que tenim a prop, sigui el seu principal component. Si no hi ha altres components, la lleialtat, la fidelitat, la submissió, però no la lleialtat, no el caràcter fort. I jo crec que això, que és molt català, però també és molt espanyol i molt europeu, vull dir, ara amb la sortida de la Merkel, que Alemanya sempre ha tingut un comportament diferent, Europa es troba en una situació que el que són els lideratges forts no existeixen. Vull dir, tots són personatges passatgers que passen per davant nostre i gairebé no, de la mateixa manera que el nom dels ministres o dels consellers gairebé no et dona temps a prendre'ls, amb els lideratges europeus, vull dir, arriben personatges que poden semblar potents.
Però jo no confondria Macron, per exemple, el caràcter fort...
En Macron acaba...
Amb la supèrbia, perquè jo crec que Angela Merkel no és un cas de supèrbia.
No, jo parlava de caràcter.
Diria jo, No.
Parlava de caràcter.
Sense desconèixer-la bé,
Que acaba posicionant-se molt fort amb el terreny que sigui, i al voltant seu acaba sent un pol de sinergies de les raons que siguin. Bueno, els caràcters forts, jo estic d'acord amb el Jordi, com ho plantejava, i amb el seu relat personal... Pues personatges que tenen caràcters forts, bueno, es tendeix a esquivar sempre dintre de qualsevol organització i, òbviament, més en el món de la política.
Jo crec que el que passa molt a la cultura mediterrània és que es confon la vanitat amb l'orgull. És a dir, que el caràcter fort, que seria més aquest... un cert orgull, es confon amb la vanitat directament, i per tant amb la supèrbia, no? I això passa, i especialment es té en compte quan es tracta de dones. És a dir, quan les dones tenen aquest caràcter fort o se les assimila amb aquesta supèrbia, diguem, pateixen encara més aquests atacs, diguem, de no pot ser que destaquis d'aquesta manera, no?
De tota manera, només per apuntar això que dèieu, personatges com Boris Johnson, jo diria que la mateixa Merkel en algun sentit, Sarkozy, clarament, Berlusconi, Salvini...
Berlusconi seria una barreja dels 7 pecats capitals, eh? Vull dir, entraria la gula, entraria la luxúria, entraria... O sigui, jo crec que seria un compendi.
Però el que vull dir que són caràcters...
El llibre tancador.
Aquests són caràcters forts, mentre que si repassessin, per exemple, els presidents de la Generalitat, segurament el que té el caràcter més fort de tots és Pujol, i és una persona que justament... per compensar aquest caràcter fort, va fer una mica la de Josep Pla, no? Va fer una mica el pagès en alguns moments, no? O sigui, tenia aquesta cosa una mica carbassera, una mica de portar la sabarreta imperi que se li veiés, no? O sigui, aquest tipus de gest com de rebaixar, no? D'igualar. Però el que deies de la Jèssica Albiach, que deia, no? Un llenguatge menys bèl·lic, sí. Jo crec que això sí que és supèrbia, el que diu ella, eh? No el llenguatge que assenyala. Perquè és el que, quan tu tens el poder, en el sentit de que les coses estan més o menys com a tu t'agraden, tu demanes que els altres siguin amables. El problema mai no és el crit agressiu d'algú que demana justícia, el problema és el que assenyala. Quan tu no vols parlar de la lluna, el que dius, home, és que aquest dit que l'assenyala, no podries haver-te tallat les ungles? No podries haver-te-les pintat una mica? No podries, en lloc d'assenyalar tan rectament, fer una corba una mica? I això denota que tu estàs disposat a utilitzar la posició de domini que tens, diguem-ne, general, per tal d'arraconar l'altre en un llenguatge que saps que mentre el faci servir mai no continuarà endavant. A mi, durant molts anys he viscut l'educació d'aquest país, esplais, agrupaments escoltes, tot això, en el que et deien, el llenguatge bèl·lic no el facis servir, el llenguatge bèl·lic és dolent per naturalesa. I no és veritat. El llenguatge bèl·lic, la metàfora de la guerra, és una metàfora que s'ha fet servir al llarg de la història de la humanitat, per coses bones, per coses dolentes, i que és molt descriptiva quan tu dius, estic davant d'un repte professional i dius, això és una batalla molt dura de guanyar, o he de lluitar fins al final, o no en deixaré cap viu, i tot això és... forma part, és expressiu, està bé, denota caràcter, no és dolent.
Però aquí, jo crec que potser sense usar aquest llenguatge es pot tenir un caràcter fort o
clarament.
O es pot tenir ambició, no?
De fet, aquest llenguatge el fa servir per compensar una feblesa.
És que el que comentaves abans del cas del president Pujol, no? De com compensava el seu caràcter fort, doncs a vegades fent-se allò que diuen el campechano, també té a veure una mica amb la nostra tradició cultural cristiana, on això doncs, sembla que a vegades doncs, estigui mal vist, no? Que estigui mal vista l'ambició i explicar-la i explicitar-la en públic o tenir caràcters forts a vegades doncs, pugui penalitzar.
Sí que a l'enveja, per exemple, al llibre, sí que he intentat explicar casos com, per exemple, el Jordi que citava Pla o casos com el de la Rodoreda, que el que passa amb aquests caràcters és que per protegir-se d'aquesta esfera pública contaminada s'aïllen. I, per exemple, hi ha el cas de Víctor Català, allò que va escriure a casa seva a l'Escala Tancada, o la Rodoreda que va anar a Romanyà. O sigui, hi ha aquesta idea que, d'alguna manera, aïllat del sistema, podràs dir la teva d'una manera més contundent, però que per fer-ho t'has d'aïllar. I, clar, amb cultura, o sigui, els artistes els és més fàcil que, evidentment, els polítics que han d'estar.
I l'enveja la detectes, he vist pel llibre, més en els àmbits familiars i íntims, que no pas col·lectius?
Té dues bandes. És que l'enveja és un pecat molt privat. En el cas de la família, per exemple, l'enveja, com que és una cosa tan visceral i tan intensa, quan és dins de la família s'explica molt bé, perquè, clar, són relacions molt properes. Si tu el cas de l'enveja entre mares i filles, que és com la cosa com més terrible...
No m'ho sé imaginar.
Sí, perquè els contes, per exemple, de fades estan plens allò de mares que envegen les seves filles perquè són més guapes i més joves i millors del que elles podran ser, però en canvi a l'esfera pública l'enveja sí que té una part també molt pública amb això que dèiem, no? Política i cultura.
No sé els bancs com entrarien dins d'això de la supèrbia, que segur, que segur. Però avui han rebut una bona patacada per part de la justícia europea. Per tant, hauran de baixar vanitat i orgull, perquè la justícia europea ha dictaminat que l'IRPH pot ser abusiu. I és una bona trompada per la banca espanyola, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que l'IRPH no està exclòs de l'àmbit de la directiva sobre clàusules abusives i, per tant, ha de ser controlat judicialment. Per tant, ho deixa a mans dels tribunals espanyols el que s'hagi de fer. Sebastià Auger, advocat i director jurídic de l'Associació Europea de Consumidors, Drets i Compromís. Sebastià, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Doncs ja tenim el veredicte sobre l'índex de referència als préstecs hipotecaris, sobre l'IRPH. És abusiu i poc transparent, doncs?
Bueno, dependrà de que el jutge, de cas per cas, així ho dictamini, però efectivament el tribunal ha dictaminat que el consumidor ha d'estar informat convenientment a l'hora de comercialitzar aquest producte, i la realitat és que en molts casos no va ser així.
Clar, ara molta gent que té hipoteques concedides a l'estat espanyol per l'índex IRPH, perquè és un 10%, què han de fer?
Doncs, bueno, han d'assessorar-se i després, en primer lloc, requerir a l'entitat bancària i, en cas de no arribar a un acord, doncs, demandar judicialment.
És a dir, es pot demandar a l'entitat bancària si no s'arriba a un acord. Se sap quants processos judicials estan oberts?
Oberts n'hi ha actualment a Espanya relativament pocs, perquè les audiències provincials i el Tribunal Suprem van tancar la porta a l'IRPH. Però ara sí que, a partir d'ara, en aquest moment s'obriran molts centenars de, jo diria que milers de procediments.
I el seu seria que si tu tens una d'aquestes mig milió a un milió i mig d'hipoteques que estan amb IRPH, la substitueixin, les entitats financeres ofereixin substituir-la per l'Euribor?
És una possibilitat que el tribunal ha apuntat de manera estressa, és a dir, faculta al jutge per substituir aquest índex, cas que hagi estat comercialitzat amb frau i que l'expulsi del contracte, llavors el TEJUE ha autoritzat els jutges a substituir-lo per a l'Euribor.
Uh-huh. Però l'impacte econòmic, això que té pels bancs exposats a l'IRPH, es calcula tan variable que l'estimació, he llegit números que parlen de 3.000 fins a 44.000 milions.
Efectivament, 3.000 seria la forquilla per sota i 44.000 seria la més àmplia que ha estat calculada per Goldman Sachs. Però, bueno, un terme mitjà potser seria raonable.
Per tant, Sebastià, evidentment els bancs en alguns casos suposo que optaran per oferir pactes, no, amb els clients, per evitar-se litigis.
Difícil, difícil. Per via d'antecedents, això no ha estat així en el decurs dels darrers anys. Jo crec que els bancs, les entitats financeres, lluitaran cas per cas en aquests procediments, també.
O sigui, que creus que no hi haurà pactes?
Difícils. També haurien d'haver-hi pactes en les clàusules terra i en altres tipus de procediments, i la realitat és que els jutjats estan col·lapsats.
Ja, ja. Sebastià, moltíssimes gràcies. Sé que t'estan demanant altres apreciacions sobre aquesta notícia. Et volem agrair que ens hagis atès. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, a disposició.
Adéu. Escolteu. El matí de Catalunya Ràdio. Estava comentant amb els tertulians fora de micròfon, amb el Víctor ajudant-me entrant i sortint de micro, que mentre parlàvem en Sebastià Auger i deia que els bancs no negociaran amb els clients, pensava
amb la supèrbia,
no? Amb el fet de dir nosaltres tenim un potencial brutal des del punt de vista de la nostra defensa jurídica i, per tant, anirem a totes per estalviar-nos fins a l'últim euro, no? I els bancs que també es pensaven que...
Sí, sí, de tota manera, Mònica, el que diu, perquè és possible que de la manera que ho diu i que quedi amb els tribunals.
Atansa't al micro, Pepe. Ara. Digues.
No, dic que este que llegi la sentència de tot, perquè de la manera que deixa que torna als tribunals espanyols, després de que s'hagin pronunciat i als tribunals espanyols i tal, aquesta tornada de pilota no sé si és garantia del tot. Però perquè s'esperava una sentència més contundent per part de la justícia europea, en el qual no deixés tant marge als tribunals espanyols.
De moment els hi torno la pilota amb ells.
Sí, per això dic que sí, Ho dic perquè segurament l'explicació que donava l'Auger venia donada per aquest retorn i per no una sentència més contundent. Uh-huh. Per això ell creia que no s'avendrien a pactes. De tota manera, ja et dic que estem parlant únicament d'un titular i jo tampoc tinc més informació que la que s'ha dit donat aquí, perquè estava mirant a veure si estava ja penjada o hi havia alguna cosa i
encara no hi ha la sentència.
Només dic que això que dius tu de no voler negociar i la supèrbia, per mi és molt, molt important distingir que la supèrbia és bàsicament un error de càlcul, és a dir, hi ha un excés d'estima d'un mateix. I quan diem estima no ho interpreteu per la banda de l'amor, sinó per la banda d'una estimació, no? O sigui, com una taxació d'un pis, sí. No? Una estimació...
Que valores amb massa estima els teus propis actius.
Correcte. No? Aleshores, aquí la pregunta és si els bancs, en aquesta pregunta que tu feies, que jo no m'ho he mirat i per tant no puc opinar, però si tenen un excés d'estima d'ells mateixos. És a dir, si creuen que no negociant en tenen prou, aleshores no són superbs, són racionals, si creuen que en tenen prou. Si creuen, si s'han excedit en l'estima d'ells mateixos i ara no negociant generen amb el temps una reacció contra ells més virulenta o política o social o revolucionària o el que sigui, aleshores sí. És a dir, la classe dirigent francesa de la Revolució Francesa van ser superbs perquè no van calcular, van estimar-se ells mateixos massa, no van calcular que això acabaria portant una revolta.
En aquesta reflexió de Jordi Graupera, la supèrbia diu el superb és superb perquè no ha entès que no és tan fort com es pensa ni tan llest, que una persona pot ser millor que una altra en això o en allò, però que la distància entre el millor i el pitjor no és mai tan gran perquè un grup ben organitzat no et pugui sotmetre i matar.
Correcte. Aquesta és una veritat fonamental de la història de la humanitat, que és que fins i tot el millor de tots els éssers humans no és tan fort com perquè dos o tres no ens puguem ajuntar i tombar-lo. I aquesta igualtat empírica fonamental és el que porta a sistemes polítics cada cop més democràtics.
Mm-hmm. És a dir, que els bancs potser el que tenen és vanitat, no? El que abans dèieu, no? Aquesta actitud de passar per davant per sobre dels altres en benefici propi. Ho estic portant una mica d'extrem per lligar-ho, però a més aquests dies s'ha posat una mica en els titulars com si això fos una patacada pels bancs, no? Bueno, és una patacada pels bancs, però sobretot ha sigut una patacada per la gent que ha patit aquestes clàusules abusives, que ha sigut enganyada perquè se li ha posat un tipus d'interès incomprensible i totalment a mans del que decidissin els bancs en cada moment, i per tant no es tracta només de veure què és el que suposarà això pels bancs, sinó què és el que ha suposat per la gent que ha patit aquesta injustícia durant tot aquest temps. Parlau, no?, entre 3.000 i 44.000 milions, es queda per sota dels 60.000 milions del rescat bancari que s'han quedat i que no han retornat la banca espanyola.
Bueno, és que fins ara també és un món amb el que ens tenien acostumats a la no transparència i al poc control, no? I que també l'altra part, no? En aquest cas, doncs, els consumidors tradicionalment havien estat poc organitzats i no sabia...
Confiats
en el sistema bancari, no? Doncs és a partir de la crisi econòmica que tot això... doncs es comença a qüestionar, no? I bé, n'estem veient les conseqüències. Ara veurem això com ho aplica la justícia espanyola, perquè, evidentment, la batalla jurídica que donaran els bancs, ja ho hem vist amb altres assumptes relacionats amb les hipoteques, el Tribunal Suprem doncs, serà intensa.
Ara farem una pausa i tornarem en aquesta reflexió més general que avui estem fent gràcies a aquesta col·lecció de llibres sobre els 7 pecats capitals, les reflexions avui de Marina Porres sobre l'enveja i de la supèrbia d'en Jordi Graupera. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
L'enveja és cabrona. Hem dit aquesta frase i ha sortit per entendre.
És el titular, això? És el titular.
Vaja, Ferran. Estem parlant de l'enveja, de la supèrbia, en relació a tot el que ens està passant, perquè fora de micròfon comentàvem, per exemple, les actituds que fa que una persona vulgui estar en el lloc d'un altre, i ara això ens portaria, per exemple, a parlar de la lluita per encapçalar llistes i per les faccions amb uns partits i amb uns altres, i aquest on està situat i l'altre... I ara estem aquí. I a vegades això està mogut o per la supèrbia o per l'enveja o perquè no se sap gestionar les ambicions d'un mateix.
Una cosa que a mi em sembla explicativa és que La supèrbia de vegades és necessària a la política, perquè tu necessites un líder que, per una banda, sigui vanitós en el sentit de que necessiti que els altres el recolzin, perquè si no, no hi ha manera que el votin, però necessites que no ho sigui massa, perquè si ho és massa, al final acaba falegant el poble i és tot una roda mediocre. Per tant, necessites que tingui prou orgull per, de tant en tant, contradir el propi poble, diguem-ne, no? I tenir una mica de visionari. Per tant, una mica necessites aquesta dosi de supèrbia. El que passa que la meva experiència en la política catalana, que com sabeu és breu i exitosa perquè sóc l'alcalde de Barcelona,
la ironia no és un pecat, és una virtut.
Sí. És que aquí dins, a l'interior de la política catalana, es produeixen exactament les mateixes batalles, passions, ganivetades, traïcions que podrien haver-hi a Washington, als Estats Units,
arreu,
però per una engruna de poder infinitament més petita. Vull dir que tu pots entendre a House of Cards que es barallin per veure qui és el president dels Estats Units. Mm-hmm. Costa molt entendre que algú es vulgui barallar per una coma d'un document, d'un congrés, d'una organització que després farà una cosa diferent dels documents que s'aproven.
Depèn del que t'estimis aquella institució.
Perquè al final, com que és el que tenen, no en poden tenir més, segurament els agradaria barallar-se per més.
Correcte.
Vull dir, a les empreses també passa.
No vull dir que sigui una cosa de Catalunya, vull dir que això és una cosa de la humanitat. És a dir, que hi ha un punt en el que les passions aquestes de l'enveja, de que si tu guanyes un argument jo el perdo, que si tu vas per sobre meu, són independents de la quantitat de poder que guanyes. No? I per tant, és un vici del caràcter i no de...
Clar. I per això tenen sentit les reflexions que heu fet en aquesta col·lecció de Fragmenta, perquè això ens afecta a les persones en general. Els exemples que posa la Marina són extrapolables a qualsevol altre país i circumstància, no? Ferran, deies al final, i això que deia el Jordi té tot el sentit, la gent es baralla per la coma del document, del congrés, de la ponència, de tal partit, gent... perquè s'estima allò, perquè vol
allò
i perquè s'ho estima.
I perquè és el terreny de joc que
tenen, és que no en tenen cap altre.
Potser que n'hi agrades un de més gran, vull dir, no sé, és com el món del futbol. Competeixen amb molta passió a la Champions, però també competeixen amb molta passió...
No entris aquí, perquè prendrem mal.
Els campionats de futbol de quarta catalana.
Em pensava que és el Barça competeix igual amb una competició que amb una altra.
Vull dir que al final...
No m'atreviria.
Cadascú juga en el marc que té, i per exemple el que comentava el Jordi de la política catalana, n'estic segur que molts dels que participen a la política catalana, i sobretot doncs, els polítics independentistes, els hi agradaria tenir més poder, i els hi agradaria que això fos com la Casa Blanca, però no ho és, i han de gestionar la realitat que tenen.
Però creieu que hi ha més enveja o més supèrbia en la política catalana, Marina? Més enveja o més supèrbia?
Jo crec que amb això més enveja. Bueno, sí, molta més enveja.
És que el Jordi li diu més enveja.
No, però sí, o sigui, sí que és veritat, però perquè jo, amb això que deia el Ferran, clar, el problema és que sí que el sentiment pot ser el mateix, el que passa és que les passions es veuen molt més ridícules en aquest context, o sigui, tots els exemples, quan hi ha poca cosa en joc o quan hi ha poc poder, clar, tots els exemples d'això de supèrbia o d'enveja es veuen molt més grotescos. És això que deies, no? Que és ridícul que he de barallar-te per un lloc de la llista si vas amunt o vas avall. Però el que és interessant amb això és que... Si diem que hi ha més enveja en política catalana, llavors és que tothom a la política catalana realment està patint terriblement, perquè és el que dèiem abans, l'enveja
és
molt cabrona i és un pecat que, a més, no s'acaba mai. O sigui, com més va, més fondo és, no? I més això, més pendent dels altres estàs contínuament i menys satisfet estàs...
Amb tu mateix.
Sí, de fet, jo dic que l'enveja és mirar-te en un mirall i que el reflex que hi veus no t'agradi.
Què llavors... passa és que en aquesta classificació de pecats que fas, Marina, dius pecats de cor calent, pecats corporals, com la luxúria, l'ira, la gola, tal, la gola, de sang freda, que venen directament del cervell, com l'avarícia, la supèrbia, la mandra i l'enveja. En canvi, l'enveja, que en el fons està basat en la gelosia i en el
voler... No, però és diferent, eh? L'enveja és
molt...
Tu creus
que és freda?
Sí, perquè és molt retorçada i molt cerebral. O sigui, l'impuls sí que és visceral, però tu quan tens enveja comences a maquinar allò, petites venjances per fer-te sentir millor, però és un pecat que és molt fred, és molt secret i molt calculador. I, en canvi, això, la ira no la pots contenir. L'enveja, el problema, i per això és tan terrible, és que és molt continguda i llavors surt amb molta més mala llet quan es manifesta.
Ara no estigueu pensant, oients, i vosaltres de quins pecats, si sou de cor calent, luxúria, ira i gula, o de sang freda, avarícia, supèrbia, mandra i enveja, eh? No estigueu pensant això, eh?
Us podem combinar tots.
Perquè el Pepe ho estava pensant. No, jo de quins peco més?
És un tipus de conversa que necessàriament porta a definir o a pensar personatges, vull dir.
És imprescindible. Per això és sa, perquè si ens ho sabem dir, no?
Jo no dic que no sigui sa, dic que necessàriament...
Amb qui estàs pensant?
Depèn en cada moment. Depèn en cada moment. Personatges propers i personatges junyans, és evident, no? Sí. Això que es deia de l'enveja a la política catalana, no crec que sigui massa diferent a l'enveja a la política espanyola. Vull dir que hi ha més part del pastís de poder a la política espanyola que a la catalana. Però els personatges tenen comportaments molt similars. Si saltem a grans potències, doncs és possible que sigui diferent. Però
la verbalització, jo estic d'acord amb el que diu la Maria, m'agradaria que ho debatéssiu vosaltres, eh? L'enveja respecte a gent que ocupa un espai similar ideològicament al teu fa que hi hagi, en la política catalana i espanyola i totes, eh? Més declaracions sobre la gent que ocupa el teu espai parent que no el teu espai contrari, perquè el teu espai contrari no et genera enveja.
Sí, l'enveja és dins,
diguem, és dins de l'espai, no?
Dins d'espais, no?
També passa a les empreses, els...
Clar, la pregunta fonamental és, asseu-te un dia a casa i agafa un paper i escriu les tres coses que fas millor a la vida, les que siguin. És igual si és cuinar, si és escriure, és igual, les tres millors coses. I ara imagina't algú que fes aquestes tres coses millor que tu. Les tres, no una, no. Les tres millor que tu. Si el veiessis, què pensaries? Pensaries, uau, no? Quina passada. O pensaries, l'he de matar. No?
Clar.
Però si és més bo, pots tenir admiració.
Exacte. També depèn, també depèn. Jo, per exemple, jo faig coses, no? Jo escric, i com que escric i sóc periodista, doncs tinc molts amics que sóc periodista, que són periodistes. Alguns d'ells escriuen millor que jo.
Sí.
I jo els admiro perquè són amics meus.
Clar. I els que no són amics teus també els admires.
O no.
Una mica menys.
Una mica menys.
Sí, professionalment també els admires.
Però vull dir que el que deia el Jordi, que no necessàriament genera odi o vols matar als que fan les coses millors que tu, no? Perquè si els que fan les coses millor que tu doncs són gent propera a tu
o són
amics teus, doncs també pots ser generós i compartir de dir, ostres, que bé, quina sort que tinc, que...
Jo no tinc una relació quotidiana amb el Carlos Alsina, ni molt menys, però m'agrada molt com fa la seva feina i no el conec, no és amic meu i no tinc cap relació amb ell.
No, amb l'enveja sí que passa una cosa, que és que l'enveja, perquè funcioni, la comparació ha de ser molt propera. És a dir, sempre es diu allò de dir, clar, no pots envejar un tio que té
Messi,
que és multimilionari, sí, o sigui, no pots dir, ah, clar, és que envejo Messi perquè té tants diners o fa tan bé, i, sinó que necessita, clar, estar molt més a prop teu. Per això també és més terrible i més perillosa, perquè afecta els que estan al teu voltant, no a algú que et miris que sigui molt llunyà.
I el que distingeix unes persones de les altres, i especialment penso en la política catalana o la que sigui, és com reacciones davant d'aquesta enveja. Si reacciones en el curt termini visceralment, diguem, o reacciones en el llarg termini, diguem, bueno, tinc aquesta enveja, tinc una estratègia que em deixa menys en evidència i, per tant, embruta menys aquestes dinàmiques de polítiques internes. No?
I ara la pregunta ja al grano. Creieu que és l'enveja i la supèrbia el que està impedint que el procés independentista estigui en fase de confusió o estigui en una fase més classificadora?
Aquesta la deixo pel Jordi primer, que ho farà millor que
tots,
jo.
Tots aquí, tots.
No.
Crec que un dels problemes que tenim, molts problemes, però un dels problemes que tenim és que la tendència a l'anivellament, la tendència a la mediocritat,
sí,
diguem-ne, fa que les idees que es poden posar sobre la taula des de qualsevol dels espais sempre siguin idees, sempre siguin la pitjor versió de les idees possibles que hi ha sobre per desllorigar el conflicte, i que ens sortiria molt més a compte tots plegats acostumar-nos a tenir polítics o periodistes o intel·lectuals que posessin sobre la taula la versió més pura i més difícil i més esmolada i més punxeguda de les seves idees, perquè així veuríem, diguem-ne, més clarament què volem i què no volem. Per tant, sí, jo diria que el control sobre una idea de supèrbia molt catalana i l'enveja de fons que l'alimenta forma part del nostre problema.
Ferran o Marina?
La pitjor versió, amb això que diu el Jordi, de la pitjor versió d'una idea, al final el que es conclou amb l'enveja és que l'enveja és una mirada torta, o sigui, una mirada que va cap avall. L'enveja és sempre mirar cap a lo pitjor, mirar cap a terra, i en canvi el seu contrari és l'admiració, que és mirar cap amunt. O sigui, que jo crec que aquesta dicotomia està ben feta, no? Per salvar-te de les misèries aquestes que van arran de terra, el que has de fer és apujar la mirada i d'alguna manera, que aniria lligat amb això de pujar, doncs, el nivell de les idees i tot això.
Ferran.
Jo crec que segurament té a veure més amb una certa acomodació i complaença, doncs, que fa que no es qüestionin lideratges o tradicions, diguem-ne, i que costi molt els canvis culturals, perquè al final, quan parles del procés independentista, realment és un canvi cultural a la societat catalana, que cal un canvi de xip, no? I una certa por a assumir sacrificis, no? Vull dir, això ho vam veure a l'octubre del 17, és a dir, quan...
Això que deia Comín l'altre dia?
Quan la classe política, els polítics, van veure els costos de transició que segurament no havien volgut mesurar abans o havien presentat només l'ampolla mig plena i no mig buida, doncs els hi va agafar por, no? Els hi va agafar por i evidentment, doncs, van triar per la gent i van triar que no es podien assumir aquells costos de transició.
Yolanda.
I aquesta enveja, no sé si és l'enveja o què, però el fet de que s'impedeixi poder reconèixer bones estratègies en les estratègies que proposa l'altre, sigui l'altre l'oponent polític o l'altre el que seu al teu costat en el teu mateix partit, no? Jo crec que és el que bloqueja, d'alguna manera, el procés en el que estem. És a dir, no poder deixar que bones idees, que debats estratègics tinguin endavant.
Tinc el Gonzalo Boye, l'advocat de Valtònic, a l'altra banda del telèfon, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha conclòs que Espanya va utilitzar malament l'euroordre automàtica contra el raper en Valtònic. Molt bon dia, Gonzalo.
Buenos días.
Com valores aquesta sentència?
Bueno, es un poco la continuación de lo que ya dijo el abogado general, y lo que viene a demostrar es que las trampas y los atajos solo conducen en Europa a este tipo de fracasos, ¿no?
Per tant, en aquests moments el que està dient el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és que no es pot aplicar, només es pot aplicar el Codi Penal del moment dels fets, ¿no?
Exacto, es decir, lo que pretendía la Audiencia Nacional y pretendía la abogada del Estado español en la vista que tuvimos en el TJUE era que se aplicase el código actual al momento de incluso la reclamación o posterior, y el TJUE ha dicho básicamente que eso es viable desde el punto de vista jurídico, y era evidente. Estaban discutiendo algo que era cargarse el sistema de derecho penal, ¿no?
I, Gonzalo, ara de què estàs pendent? Del Tribunal d'Apel·lació de Gant, que és qui ha de decidir si accepta o no l'extradició, no?
Bueno, nosotros ganamos la extradición en la primera instancia, el Ministerio Fiscal belga apeló, el Tribunal de Apelaciones de Gant ha hecho esta cuestión, esta consulta prejudicial, y nosotros pensamos que en las próximas semanas nos van a citar una vista para darnos la sentencia al respecto.
I, per tant, el teu pronòstic és que Valtònic no es mourà d'allà?
Yo creo que el pronóstico es más o menos claro, pero preferimos, como los médicos, el pronóstico reservado. Es decir, vamos a esperar a que esté blanco, negro sobre blanco, y a partir de ahí pues podremos dar una mejor evaluación. En todo caso, igual pensamos que cuando se pronuncie el Tribunal de Apelaciones de Gante, creemos que no va a haber terminado el procedimiento, porque o bien nosotros o lo más probable la Fiscalía van a recurrir en casación, ¿no?
Fantàstic. Gonzalo, moltíssimes gràcies i felicitats per aquesta nova victòria. Que vagi bé.
Muchas gracias.
Pepe.
No, és un cas més de victòria.
Sí, sí. A nivell de justícia.
A nivell de justícia espanyola. Aquí és un cas, a més, que jugava amb les cartes marcades perquè es volia fer aplicar una nova legislació, un fet en tot cas que sí té que ser penat és amb el Codi Penal anterior, no? Però bueno, jo crec que una de les claus de tot el que està passant i això no lliga ni amb l'enveja ni amb la soberbia, encara que en part sí també segur que lliga, és que cada vegada que surt una causa a Europa tens possibilitats de que surti diferent, i segurament això també té les seves conseqüències a la política catalana.
Veurem com evoluciona, però avui ens venia molt de gust fer aquesta reflexió. No sé si a vosaltres us ha vingut de gust, jo espero que sí, perquè si no sempre acabem parlant d'especulacions, però ens va semblar que convocar la Marina Porres i en Jordi Graupera, després d'haver fet aquest exercici amb aquests llibrets que són breus, que són fàcils de llegir, no són fàcils de llegir, però són breus i són agradables.
També fàcils. Són amens.
Però són reflexius i val la pena que hi entreu en aquesta col·lecció que ha fet Fragmenta. Encara ens queden uns pecats per sortir, no? Hem dit?
Avui... Demà surt la Luxúria, sí, també.
Aquesta és important.
I està a punt de sortir la Ira del Garri Gasai. És que està molt bé, perquè la Luxúria la fa l'Anna Ponsoda, que va fer aquella novel·la que es diu Els llits dels altres, que va anar també, i el Garriga Said fa La ira, que serà molt interessant.
Moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat avui a la tertúlia. Gràcies, Iolanda, Ferran i Pepe també.
Gràcies a vosaltres.